Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal? Benvinguts al programa Blau Marí, el número 106. Encantats de ser amb vosaltres. Encantat de retrobar-nos en aquest espai dedicat a la gent de la mar. Per tant, una abraçada molt forta en nom de tot l'equip que fem possible setmana darrere setmana aquest espai nostre, vostre. Una salutació molt cordial del que us parla Francesc Callau. Us hem preparat un programa interessantíssim. De moment i d'entrada marxarem a Palamós perquè parlarem amb Francesc Benaiges, patró major d'aquesta confraria, sobre les diferents mesures que s'estan aplicant per tal de fer possible pues, una activitat pesquera més sostenible i aplicant algunes mesures per salvaguardar les espècies més comercials, tal com s'ha fet en la gamba, per exemple. En l'enciclopèdia de l'argot mariner, avui el Joan Argentó i el Rafael Martí ens explicaran què vol dir o ens parlaran de la funció de remendar. També en el ranxo a bord ens tenen preparat pues, un plat per llepar-nos els dits, congres rostits, una rostida de congres. A l'acordió del Grumet, l'espai musical avui, la Marina Rossell ens interpretarà De què parles, habanera. A la secció del Norai, el 52è Saló Nàutic Internacional de Barcelona, està al cantó, està al tomb al cantó, i nosaltres en parlarem amb el seu director, Jordi Freixas. A la secció de Plàncton, l'Aurora Requena ens traslladarà concretament cap a l'Escala, a la platja Illa Mateua. I en la secció de l'Arjau, el Manel de Ramon avui parlarà amb Francesc Uribe, del Museu Blau, concretament del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, sobre la gran i extensíssima col·lecció de closques marines que hi tenen. Evidentment, només una petita part. El que ensenyen del que tenen. Per tant, benvinguts en aquest espai, benvinguts al Blau Marí. Salpem el mar i us convidem a fer el viatge amb nosaltres.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau, de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau, a la xarxa.
Els pescadors de Palamós volen ampliar l'experiència del pla de gestió de la gamba a altres captures. De fet, ja ho han començat a fer. La flota d'arrossegament ja treballa des de fa un temps en la reducció de l'esforç pesquer en espècies pues, comercials. Per aprofundir en aquest tema, hem volgut parlar directament amb el patró major de la confraria de pescadors de Palamós, el senyor Francesc Benaiges. Senyor Benaiges, benvingut de nou a Blau Marí i gràcies per atendre'ns.
Bones, què tal?
Això vol dir que amb la gamba els resultats han estat positius, no?
Home, sí, és una mica aviat encara per treure encara conclusions definitives, però el treball que ens dona amb aquest poc temps que portem pues, realment pues, està donant un resultat bastant positiu, sobretot perquè en principi pues, han augmentat les captures de gamba grossa, que és el que interessava, i hem reduït les captures de gamba més juvenil, no? Que és això, el principal objectiu era aquest, no? I de moment pues, els resultats són bons, tot i que, repeteixo, és aviat encara per fer una valoració definitiva, però en principi la cosa funciona.
Concretament, en què consisteix el pla de gestió de la gamba?
El pla de gestió de la gamba, diguéssim, clar, és bastant complex perquè hi ha bastants articles, però si fem un resum ràpid, és per la conservació de l'espècie en si, i mirar que el juvenil, que els últims anys agafaven bastant, pues no matar i que aquesta gamba pues, se pugui fer grossa. Amb això és el principal objectiu, i després hi ha diverses mesures que, entre unes d'elles, és pues, disminuir l'esforç pesquer prenent diverses mesures. Una és la reducció de parejos, i una altra és la reducció d'horaris, i aquí a Girona, a Tarragona, sé que sempre ja fa bastants anys que fan 2 mesos de veda, però aquí a Girona sempre, doncs, últimament, des que vam començar a fer la veda, només en fem un mes. Doncs nosaltres fem 2 mesos de veda, sobretot quan la gamba és més juvenil.
A quins mesos fan la veda? A quins mesos fan la veda?
Com, perdona?
A quins mesos fan la veda?
Gener i febrer.
Gener i febrer. Clar, suposo que, a més dels resultats, el pescador també està més satisfet si la gamba que captura és més comercial i a la vegada la deixa fer gran. És un tema també de mentalitat, no, suposo?
Home, i tant. Has de comptar que una gamba petita pues, normalment te va uns 10 euros al quilo, i aquesta que estem agafant ara pues, va de 50 euros cap amunt al quilo. Vull dir que la diferència pues, és bastant clara.
Clar, aquests resultats o el producte d'aquest pla de gestió suposo que ha fet obrir els ulls al pescador de que, no sé si de la mateixa manera, però aplicant possiblement mesures similars es podrien aconseguir resultats similars en altres espècies, no?
Sí, bueno, això ja fa un parell d'anys que estem treballant, i l'any passat ja vam començar a prendre algunes mesures a altres espècies. Una, l'escamarlà. L'escamarlà, doncs, estem fent una cosa semblant a la gamba. Hi ha uns jocs estratègics on s'agafa bastant d'escamarlà petit segons quines temporades de l'any, com ara, l'exemple, el temps d'escamarlà petit és ara, setembre, octubre, novembre. Doncs aquests jocs estratègics que nosaltres sabem on hi ha escamarlà petit, doncs aquí ara no s'hi va. Això te parla, per exemple, per l'escamarlà. Ara, uns mesos enrere, pel maig, juny, juliol, era que s'agafava bastanta maire, petita, petitona, també en uns llocs diferents, perquè, clar, cada espècie té el seu lloc, el seu hàbitat natural de viure i de procrear-se, no? Doncs, pues, aquests llocs també van fer una veda de 3 mesos que no es podia anar amb aquests caladors que havia maire petita. Vale? Ara ja s'hi pot anar-hi, ara no és tan petita, ja s'hi pot anar-hi. I ara, pues, estem a l'escamarlà, aquestes zones que sabem que hi ha escamarlà més petit, d'un tamany més petit, doncs no anar-hi. Això també està donant resultats positius, el que passa que són més lents. L'escamarlà, pel motiu que sigui, li costa més regenerar-se, però tot i això doncs, ha sigut un any que també d'escamarlà doncs, les captures doncs, tampoc han sigut molt minces, han estat bé.
El pescador en general, no parlo de Palamós, parlo en general, li costa arribar a la conclusió de que el peix està millor a la mar que en terra quan comercialment no se'n treu el profit que se n'hauria de traure. Com s'arriba a aquestes conclusions?
Home, fer molta pedagogia, no? Mira, has de comptar jo mateix, pues, tinc 54 anys, no? Dels 14 anys que vaig en mar, i què passa? Pues, diguéssim, des de fa uns 10 anys enrere, pues, la nostra mentalitat del pescador és una mica diferent del pagès, no? El pagès sap que si vol treure fruits de la terra, pues, ha de tractar la terra, l'ha de mimar, li ha de tirar els seus abonos, no? I tota la feinada que tenen. Nosaltres, el pescador, i tant jo parlo d'allò, i els meus avantpassats, els meus pares, els meus avis, doncs la nostra mentalitat era una mica diferent, bueno, una mica no, bastant, no diferent, que era, pues, a veure, jo tinc una barca de pesca, surto a pescar i això no s'acaba mai. Vèiem que continuaven pescant any rere any i les captures doncs, sempre les mateixes. Quan van començar a minvar una mica les captures, als anys 90-80, sobretot, doncs, clar, es va incrementar l'única sortida o la sortida que va agafar el pescador a l'administració, que també va participar, i tot s'ha de dir, no va ser solament el pescador, doncs, bueno, doncs augmentem la potència dels barcos, fiquem unes xarxes més grans, i després, sobretot, la tecnologia, el millorat en la tecnologia, doncs, bueno, doncs, mira que bé, doncs ara tornem a pescar, el mateix, no tant, perquè sempre s'han anat reduint les captures, però no es notava tant, no? O sigui, continuàvem tenint unes captures bastant raonables dins del que cap, i ens anàvem a guanyar la vida. Doncs que, esclar, ha arribat un moment, doncs, que la Mediterrània, i més ser un mar petit com és, doncs ha dit prou. No solament la Mediterrània, sinó està vist i demostrat, i vosaltres ho sabeu també com jo, que bé, doncs, hi ha moltes espècies d'altres llocs, dels oceans, que també estan doncs, en perill d'extinció. Doncs, Això és el que ha passat, que ha arribat un moment doncs, que la Mediterrània ha dit prou, i ja sé qui m'ha arribat, clar, que ha passat entre la puja del gasoil i les captures que han anat minvant per la sobreexplotació, que en una part, no tot és la culpa nostra, tot s'ha de dir que no som nosaltres els únics culpables del que està passant aquí, però nosaltres som uns dels principals actors, doncs ha anat disminuint fins al moment doncs, que com ara cofradies, com ara la Palamós, doncs, que no sortíem a pescar per no fer res, per no pagar ni el gasoil. Va ser aleshores que van començar doncs, a prendre aquestes mesures perquè les captures cada vegada no solament eren més petites, sinó que agafaven cada vegada el peix més petit. Quan una mar està sobreexplotada, tu el que fas és, pots continuar pesques quilos, però cada vegada el tamany es fa més petit, més petit, més petit, fins que arriba un moment que pot arribar doncs, al caos total, no? En aquest cas, doncs, aquí de moment no volem cridar amb una veu molt forta, però de moment hem aconseguit que el cicle aquest es tombi, que es torni a agafar gamba grossa, que és el que interessa, i ara doncs, a partir d'aquí doncs, anirem veient doncs, els estudis també, que crec que és una part molt important, els estudis que ens donin els científics, que això crec que és vital, tindre, fer un seguiment de sobretot el FECIT o l'IO, que sigui la part que li pertoqui, sobre les captures, i amb això doncs, el dia de demà doncs, aquest pla de gestió de la gamba parda només té 5 anys, doncs aquí 5 anys tenen les conclusions i bueno, doncs vosaltres podeu pescar això, això i això, i podeu pescar aquesta fitxa, aquesta fitxa. I es tracta això, es tracta de que el poc que ens queda, doncs sapigui administrar el que has dit tu, que el peix doncs, que estigui millor a la mar, que matar en terra a cap preu, i que sí, doncs, els nostres fills puguin continuar pescant, que és el que es tracta.
Vostè comentava i ara anomenava els científics. El món científic i el món pescador pareixia que estaven d'esquena, no s'acabaven d'aclarir. I darrerament s'estan veient experiències que pareix que donen a entendre que a poc es van entenent i es van ajudant uns als altres pel bé de la mar, no?
I tant, estem condemnats a entendre's. Jo ja fa bastant de temps des d'aquí a Palamós ho tenim clar. Bueno, condemnats, en el bon sentit de la paraula, no? Perquè tinc grans amics al món científic, no? Però, a veure, és que ens hem d'entendre. L'única solució que tenim és aquesta, anar junts a la mà. No podem anar un per un costat i per l'altre, perquè això no porta enlloc. I el que dius tu, doncs, últimament doncs, hi ha unes experiències que han sortit doncs, molt bé. Una, per exemple, és el pla de gestió del sonso que s'ha fet, doncs, s'ha treballat conjuntament el pescador amb el món científic i els resultats són espectaculars. Aquí a la part de Girona tothom està contentíssim amb el que s'ha arribat a aconseguir amb el sonso. Vull dir que, i nosaltres, ja t'ho dic, des de aquí a Palamós doncs, també el treball que estem fent, sobretot amb el FECIT, amb el seguiment de la gamba, doncs, estem doncs, supercontents del treball i les proves que ens han donat i el que ens estan ensenyant ells a nosaltres. Nosaltres també els ensenyem amb ells, no? Però sobretot ells a nosaltres ens estan ensenyant pues, una barbaritat de coses que els nostres avis i pares, diguéssim, sobretot, quan ho vam fan, hòstia, però si jo em pensava que la gamba feia això, o jo em pensava que l'escamala feia l'altre, doncs no, gràcies al món científic se saben coses que realment no se sabien abans.
Totes aquestes mesures que vostès estan aplicant a la gamba, a l'escamarlà, m'ha parlat de la maira, per exemple, al Port de Roses també alternaven els caladors per tal de deixar que el lluç es fes més gros, el lluç, el rap, espècies molt més comercials, també són comercials, també poden veure's beneficiades d'aquests plans de gestió, d'aquestes mesures?
Sí, segur, sí, perquè d'això està, no, els Roses, els companys de Roses ja han pres mesures, igual que Blanes. Blanes també, sé que ara començava amb unes mars també doncs, badant-les per donar-hi. Vull dir que crec que anem pel camí encertat des d'aquí a Girona. Cadascú ha començat. Poder, jo què sé, no? Aquí de Palamós amb una mica capdavanters, però vaja, les altres cofradies, Roses, ja fa... Em penso que encara ara, primer van fer un lloc que no es podia anar a pescar, i si no recordo malament van estar 3 mesos i ho han allargat dos mesos més de continuar sense anar-hi. O sigui, els resultats són bons i ara doncs, el que han fet, doncs, tu, doncs, en vez de 3, 2 mesos més sense anar-hi. I tenen un lloc que fa, si no m'equivoco, fa ja 4 mesos que no van a pescar. Per què? Perquè és un lloc estratègic, el mateix que aquí tenim l'escamarlà, doncs allà és pel lluç, és un lloc pel lluç que allà el lluç es reprodueix bastant, doncs ho estan deixant perquè allà doncs, se pugui reproduir i després quan se faci gros ja sortirà d'allà i s'agafarà.
Per això també cal que el sector estigui ben avingut. Perquè,
sí,
i que els ports del costat respectin allí entre vostès no van i viceversa, no?
No, no, aquí ara ja, bueno, va hi haure una mica de d'això de moviment fa uns mesos enrere, però tot això ja ha passat i, bueno, sobretot de Llançà, Port de la Selva, Palamós, Blanes, aquests ports, i Arenys també, Maconça, a veure, estem ben avinguts i quan fem la veda en un lloc ens ho diem, de dir, tu, guita, ara aquí no anem. I si ells no hi van, nosaltres tampoc, o viceversa, no? Soc jo que li dic, ara hem començat la veda de l'Escamarlà a aquest lloc, perquè això i l'altre, doncs nosaltres, ells no venen i nosaltres quan ells ho fan tampoc. Vull dir que en principi els resultats són bons, el que passa que crec que tindríem que adelantar una mica més i anar més enllà. Més enllà, aquestes mesures, ampliar-les més encara a llocs més estratègics i continuar treballant per aquí, perquè torno a repetir, vull dir que ara quasi el 80% dels pescadors ja ho tenen clar, que a veure, si no fem aquestes mesures, tenim els descomptats, segur, eh?
Doncs, senyor Francesc Benaiges, patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós, moltes gràcies i en seguirem parlant.
Molt bé, fins una altra, doncs. Vinga, adéu.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Rafael Martí, Joan Argentó, benvinguts a l'enciclopèdia de l'argot mariner. Com esteu? Disposats, no?
Preparats, estem preparats ja.
Avui, quina acció coneixerem dins de la barca? Dalt de la barca o baix o en l'àmbit de la pesca?
Remendar la sàrcia.
Remendar la sàrcia. És a dir, a veure, quan parlem de remendar la sàrcia, mos ve al cap a lo millor el que es fa a lo millor amb una peça de roba, no?
Sí, bueno, sí, és pedaç, dir que se trenca la sàrcia, sí. i has de tornar a teixir-ho tal com estava abans, que és una mica complicat.
Se trenca perquè o la sàrcia s'enganxa en algun lloc, sí, o perquè el peix mateix ho trenca.
Se trenca bastant.
Sí, se trenca bastant.
És a dir, que és un fet que passa sovint a les barques.
Sí, sí.
Molt bé. I llavors, clar, el que passa és que després s'ha de remendar i no tothom ne sap, no?
No. Cada vegada menys s'està perdent.
Per tant, necessita d'un aprenentatge, d'una pràctica.
Sí, sí.
Perquè no es tracta de passar el fil i punt, no?
No. Bueno, hi ha una cosa que es diu cosir, que això, si això és fàcil, això pot fer és ajuntar les dues i passar en fil. Ara el remendar ja...
És com si facis... Sí. Has de deixar-ho igual, les malles...
Has de començar, per exemple, en una part que es diu un peu, has d'arrencar del peu i després has d'anar a buscar malla en malla, anant seguint, que acabes també en un altre peu. Ha de ser igual el començament que el final. Si comences amb mitja malla, anem a dir, que és mitja malla, és una malla rompuda, i vas baixant...
Bueno, però és complicadet. Sí.
És complicadet i cada vegada queden menys mans són capaces de fer això, no?
Sí, ara més o menys ja s'han especialitzat alguns grups, doncs, que són gent professionals i los suportes la sàrcia allí, venen en un camionet, te la pleguen, la prenen a la nau i allí l'estiren i la desmunten, la munten i
la porten perfecta.
Te la tornen a portar.
Perfecte.
Perfecte. Treballen molt bé.
I en altre mateix, remendar, que és el trasmall i tot això, també remenda algo, però no tant. Això és més
Es va perdent, ja.
Una temporada i tota la sàrcia fora i una altra de nova. És lo que la modernitat d'ara.
Doncs Rafael i Joan, moltíssimes gràcies. Avui m'ha deprès el que vol dir i el que significa aquesta acció de remendar la sàrcia.
El ranxo a bord.
I després de l'argot mariner arriba el ranxo a bord. Per tant, mantenim els cuiners aquí amb nosaltres. Joan, Rafael, què ens preparareu ara? Què mos ensenyareu a preparar?
Avui una menjada molt econòmica i que no es fa gaire.
I bona.
Però nosaltres que ho provem molt, sí. I a mi m'agrada molt, per això
a mi també.
Ho diem. Congres blancs però no molt grossos, un congre que siga de, del gruix del dit pulgar, uns congrets, i els farem a la planxa o a la brasa, com se tinga, i això és fabulós.
Que, com els hem de prendre? Què necessitem també? Al voltant d'un quilo de congre o un fem un...
Sí,
això,
uns tres congres...
Quatre, no.
Uns tres congrets...
O quatre.
Tres congrets per persona.
Tres bueno, congres
per persona. Juanito és molt menjadoret i Juanito...
Tres congres per persona.
Sí, però lo normal, tres congres per persona.
Molt bé, com els netejarem? Com los,
los has d'obrir. Li fas un tall al melic travessat cap i acabat l'obris, taca el cap... i li llimpies tota la tripa.
Ben netejadet,
sí,
de la tripeta.
I llimpies
per aigua. Molt fàcil de fer, eh?
I en acabat lo passes una mica bé per aigua, per aigua, perquè té una mica de grassa així damunt, però això se'n va en seguida.
Se'n va en seguida.
Ben llimpiadets en aigua, saladets,
iau.
I si els has de fer la planxa, planxa calenta, i els poses damunt, va perill de que te sapeguin una miqueta, això ja és la destressa del cuiner.
Però és duret.
I si els han de fer rostits?
Sí, rostidet, el foc no molt fort perquè no es cremin, que es vagin coient bé, i si és amb brases, doncs el mateix.
Un polset de sal, suposo.
Sí, sí, no, ben saladets.
I llavors oli per damunt d'oliva, no cal dir.
I una vegada trets, en seguida oli a menjar, calentets.
Sí.
I això, jo he invitat a persones que no havien menjat mai, i... és un plat que quedes bé, de pobre.
Se li ha de, però, li ha de tallar el cap? Sí, no?
No.
No, no cal.
No. Hi ha per a gustos. Hi ha alguna gent que diu, no, el cap, que això em representa en acer, bueno, tots estos, però que no.
No és igual que l'anguila.
Que no, és igual que l'anguila.
És a dir, els podem posar de la brasa sencerets, no?
Sí, sencerets.
A la cua, a la millor travessa un... Però no, tampoc.
No, estos que tenim aquí en este terreno, que són de fang, i de la mida que he dit, així no gària grossets...
Mijanets,
vaiga,
no tenen espines.
No, les trobaran, les espines.
Molt bé. Per tant, congres rostits o congres a la planxa... se fan de les dues maneres, sí. I després en el raiget d'oli cru,
sí.
I en això en tenim prou i a menjar, no?
Jo ho crec, mare meva, ara en tingués.
Pues Rafael, Joan, moltes gràcies. Prepararem, hem aconsellat i aconsellem doncs a la gent que escolta
provin,
el programa que
ho provin,
que
no ho faran una vegada
que repetiran
sola.
I peix econòmic, no? També.
Sí,
i que se'n pot menjar durant tot l'any de congre?
Quasi que sí.
Sí. Ara a l'hivern solen estar molt bons. A part, bueno, ara ja estan bons.
Tot l'any han estat bons.
Sí.
Tot l'any. És a dir, se'n pot menjar quasi tot l'any. És un peix doncs, molt econòmic. I que se'n troba, és a dir, que no falta al mercat. Doncs.
Bueno, no sé què ho fan al mercat, però a les llonges, per aquí la zona esta nostra, n'hi ha bastant.
Doncs pues molt bé, hasta el pròxim programa.
Adéu.
Adéu-siau.
L'acordió del grumet.
I avui us hem preparat aquest espai, o dins d'aquest espai musical, el tema de la Marina Rosell. De què em parles, Habanera?
Qui van anar i tornar, què van portar aquí, què van deixar allà? Un és el perfum, el color, la calor, el xarol, el vaivent de la Habana. Habanera, cançó senzilla és bona, perquè diu i perquè amaga, que amaga l'Habanera. Històries negres, cicatrius, feien la cançó de seda. Històries negres, suro de l'Empordà, cada tap tapar les penes, i les barques d'Altafulla versolaven la misèria. Els qui et van cantar vaneres, els qui van anar i tornar, que van portar aquí, que van deixar allà. On és el perfum, el color, la calor, el xarol, la vaivent de l'Havana? Havanera, de què no parles? De què no parles?
El Norai.
Tal com avançàvem a la nostra introducció, aquest pròxim dimarts, el dia 24 de setembre, s'inicia la 52a edició del Saló Nàutic Internacional de Barcelona. La veritat és que és l'esdeveniment d'aquestes característiques més important que s'organitza a l'estat espanyol i que una part important de tota la indústria nàutica de l'estat depèn en gran part pues, de les novetats i de les expectatives de venda que es generen en aquest saló. Per avaluar quines són aquestes expectatives, com arriba el Saló Nàutic i també a la vegada fer balanç d'algunes de les novetats que es van introduir l'any passat, doncs volem parlar amb el director d'aquest certamen, el senyor Jordi Freixas. Senyor Freixas, benvingut a Blau Marí, com estem?
Molt bé, és un plaer, gràcies.
Comentàvem que bueno, ja ho tenim aquí, suposo que ja està tot lligat, però volíem analitzar algunes de les novetats de l'any passat, per exemple, la ubicació plena al Port Vell, a la zona dels molls de la Fusta i del moll d'Espanya, i les dates, que també va ser un canvi important i era allò que fins que no es comprova no s'està del tot segur, no?
A veure, nosaltres l'any passat, com bé dius, vam fer aquest canvi, vam canviar l'orientació del Saló, vam concentrar tot al Port Vell, vam canviar les dates al mes de setembre, vam reduir també la durada del Saló de 9 dies a 5, hi va haver realment molts canvis i el que estem satisfets és que amb aquestes que hem fet amb les nostres empreses expositores, més del 80% consideren que és el model idoni, tot i que no vam tindre una bona estrena l'any passat perquè vam tindre un parell de dies de
pluja, no?
De pluja. La veritat és que, a veure, jo crec que va ser una aposta que vam fer consensuadament amb el sector després ho ha agraït i creu. I així ho demostra la presència tant d'empreses expositores i esperem de visitants que aquesta segona edició en el Port Vell en el mes de setembre tindrem.
Per tant, aquests dos canvis que hem anomenat del tot positius, que aquest any se suposa que han de refermar amb el permís de la pluja pues, uns resultats encara més positius que l'any passat.
Home, segur que sí. La veritat és que l'any passat vam tindre molt mala sort amb el tema de les condicions climàtiques. Jo no recordava 24 hores de pluja com vam tindre el dissabte, que va estar tot el dia plovent, sí. I esperem que aquest any, per poc que ens ajudi una mica el temps, segur que serà molt millor que l'inici que vam tenir l'any passat.
Anem a parlar dels temes pròpiament dits de l'edició d'aquest any. S'esperen 236 empreses expositores, més, menys que l'any passat, és una bona xifra.
A veure, portem 5 anys en què la situació econòmica no ens ajuda, el sector nostre va molt lligat a l'evolució econòmica del país, hem tingut uns anys on hem anat reduint una mica l'oferta en línia a la situació sectorial i de l'economia i realment jo crec que hem aconseguit estabilitzar-nos en aquests moments amb aquestes 200 i entre 200 i 250 empreses expositores, el que realment és una xifra jo crec que és prou important per tindre una oferta amb més de 650 embarcacions, són 52.000 metres, 18.000 metres nets d'exposició i jo diria que està tot el sector que en aquests moments resta en l'estat i part de l'estranger, o sigui, tenim la millor oferta donant les circumstàncies que hi ha.
L'any passat no es va arribar per poc a la xifra de 50.000 visitants. Aquest any hi ha un dia més de certamen, per tant, suposo que les expectatives són de evidentment, més espai per a que pugui créixer una mica més el volum de negoci i les expectatives de venda, i l'altre també incrementar els visitants, no?
Bé, tenim un dia més i, com et deia, l'hem passat vam tindre un dels millors dies, que és el dissabte, que per desgràcia vam tindre pluja. Sí. Per poc que aquest any ens ajudi, també serà un dia molt bo, amb el qual esperem superar amb escrits les xifres de visitants de l'any passat.
650 vaixells que s'exhibiran en aquest saló nàutic. Això comporta, suposo, que una logística espectacular, no?
Bueno, a veure, és el que estem habituats a fer. No ens porta res nou, vull dir, són 52 edicions del Saló Nàutic. Hi ha hagut anys que hem tingut moltes més embarcacions, anys que n'hi ha hagut menys, i al final el que estem habituats a fer, i que vist des de fora potser suposar, pot pensar la gent que és una problemàtica molt gran, nosaltres és el que estem habituats a fer i bueno, ho fem sense cap problema i bueno, ja et dic que no veig un inconvenient per nosaltres realment moure 600 embarcacions amb els dies que duren el muntatge i després el desmuntatge.
Suposo, vostè comentava fa només uns moments que la situació econòmica ha canviat en aquests darrers anys i això també suposo que fa que les empreses, quan arriben al Saló Nàutic, pues, la competència creixi en quant a novetats, en quant a millores, en quant a producte, a competitivitat i, per què no dir-ho, també en quant a preus i ofertes de cara a captar el client, no?
Sí, el que sí que hem vist és que bueno, hi ha hagut en aquests últims anys una concentració d'empreses, han quedat menys empreses i el que han fet aquestes empreses és intentar aportar el màxim de novetats a les embarcacions o al sector. I bé, nosaltres tenim en aquesta edició més de 60 embarcacions en primícia pel mercat espanyol que es presenten aquí, la qual cosa no deixa de ser una xifra espectacular en un moment, com bé deies, com l'actual, on és complicat vendre embarcacions. I disposar de 60 primícies a nivell nacional, 60 novetats, 60 embarcacions que es presenten aquí, és realment espectacular.
L'expositor del Saló Nàutic és fidel?
La veritat és que molt fidel, és una de les sorts que tenim. Som part, jo diria que tant els expositors com nosaltres som part d'un tot, que és el sector i el Saló Nàutic, i anem de la mà. La xifra, si no recordo el percentatge, ronda més del 80% d'expositors que es posen d'un any a l'altre.
Tot i que el sector, com la majoria de sectors econòmics, està travessant el moment que comporta la situació actual, avui es feia públic que la Nàutica d'Esbarjo procura més de 107.000 ocupacions a l'estat espanyol i una producció de més de 17 milions d'euros, amb la qual cosa encara denota que és un sector important i que necessita de certàmens com el Saló Nàutic, sobretot perquè a l'estat espanyol n'hi ha pocs com aquest, no?
Home, la veritat és que és així i jo crec que el potencial que tenim com a sector, donat el clima que tenim, les costes que tenim, les illes que tenim, és espectacular. Ens falta tindre una legislació més favorable i realment jo crec que per poc que ens ajudi una mica les administracions tindríem un teixit econòmic i productiu molt més important, o podríem arribar a tenir un sector molt més important i acorda als nivells d'altres països del nostre entorn, com són França i Itàlia, on tot el que és la nàutica d'esbarjo està molt més desenvolupada i realment genera molts més llocs de treball que en el nostre cas.
Quines serien les novetats més importants que es preveuen, per una banda en quant a producte i per l'altra en quant a activitats o actes que s'hagin organitzat?
Sí, en quant a expositors, una mica el que hem comentat, hi ha 60 primícies, tant d'estilles nacionals, Roma, Estondoa, com a estrangers, per dir, no sé, Lagún, Genoa, Benetó. El que jo espero és que la gent vingui al Saló i pugui disfrutar d'aquestes novetats que es presenten, com deia abans, en primícia en el mercat nacional. A nivell nostre d'activitats, doncs, bé, com ve a ser habitual, intentem fer i organitzar diguem, un ventall de possibilitats perquè la gent que ens vingui a visitar doncs, no solament vegi embarcacions, sinó descobreixi i gaudeixi del que es pot fer en el mar. A nivell, per exemple, com a novetat, a part del que seria a l'Espai de Mar, que és el punt de trobada del sector per la presentació de regates i parlar de la problemàtica del saló, l'àrea Fan Beach, on qualsevol persona pot fer un bateig de mar, també la lleugera, amb canoes o motos d'aigua, o la marina tradicional, que és una mica l'espai que sempre tenim en el saló perquè pugui la gent veure com es navegava al segle passat, a l'inici del segle passat, i poder-ho veure in situ dintre del saló. Aquest any hem preparat alguna novetat interessant, com és una regata de pàdel surf que farem el dissabte, on esperem que hi hagi 60 o 65 riders que facin una volta al saló d'un parell d'hores. Realment pot ser espectacular veure tot el que és el Port Vell amb 60 regatistes sobre una taula de surf palejant. Després tenim també regata de vaixells d'un metro teledirigits, que també el farem el diumenge, al migdia. O sigui, una sèrie d'activitats que van vinculades al gaudir de la mar i de l'entorn on celebrem aquest any el Saló Nàutic.
L'any passat, per primera vegada, va organitzar el Boat Parade, una desfilada nocturna d'embarcacions, que aquest any es repeteix.
Sí, la repetim.
Va ser un èxit, no?
Sí, la veritat és que és espectacular veure les embarcacions desfilant per aquest entorn amb un espectacle de llum i so en el mig de Barcelona a la nit. És una cosa realment molt, molt, molt maca, visualment molt bonica i que va tindre molt èxit l'any passat i que repetirem aquest divendres sobre les 8 i mitja, bueno, el divendres del Saló sobre les 8 i mitja en el moll, en la zona del moll de Barcelona.
Senyor Jordi Freixas, moltíssimes gràcies per atendre Blau Marí i ens veiem al Saló Nàutic.
Ens veiem al Saló, ha sigut un plaer i us esperem a tots.
Moltes gràcies.
Plàncton, l'espai de divulgació marina.
Aurora, què tal? Com estem?
Hola, què tal? Molt bé.
Avui ens prens d'excursió. És el programa que dediquem a conèixer algun indret amb propietats, en atractius naturals, no?
Efectivament. Avui agafem la motxilla i ens anem a Cala Illa Mateua.
Per on cau, això de Cala Illa Mateua?
Això cau a Girona, vale? És un lloc que està al costat, a la cara nord de Punta del Montgó, al sud de la població de l'Escala,
molt
és
bé.
A la part sud del Golf de Roses.
Pues bueno, què hi podem trobar, què hi podem practicar, què és el que ens agradarà d'aquest indret?
Doncs a nosaltres a Plàncton ens agrada anar de tant en tant a aquesta cala perquè trobem moltes coses interessants i una mica diferent dels llocs on solem anar nosaltres. I bueno, realment és una excursió molt fàcil arribar amb el cotxe, és superfàcil, deixes el cotxe a dalt a l'escala i pots baixar fins a aquesta cala, que no és una cala de sorres fines, sinó que són de roquetes i de còdols, que bueno, que no t'inviten a tombar-te, però bueno, sí per prendre el sol. I bueno, pues ens farem una petita capbussada. El que té molt interessant aquesta cala és que té una illa just al mig. És una illa que no és molt gran, vale? Que és uns 14 metres més o menys sobre el nivell del mar i que està super, super a prop de la vora de la platja. A 15 metres ja te la trobes i és molt fàcil amb un petit nades una miqueta i ja arribes. Hem de dir que aquesta cala, la part terrestre d'aquesta cala, està dins del Parc Natural de Montgrí. Aquest és el parc natural de les Illes Medes i del Baix Ter. I tot i que la part marina no és part del parc, tot el que la rodeja sí. Així que, per tant, estem en un indret molt especial i que té uns grans valors ambientals.
Bueno, i a part de l'atractiu que pugui ser tenir una illeta allà al mig de la platja, no? Sempre.
Efectivament, perquè a més, si el vent te ve d'una banda, te fiques a l'altra, i si no, a l'altra. A més, aquesta illa te pots trobar molts espais i molts hàbitats marins, perquè té a més moltes té cubetes, té coves, té foradets, on s'amaguen un munt d'animals, i per exemple es poden trobar als llocs on dona més la llum del sol, es poden trobar les algues com la Acetabularia, que és aquesta alga que sembla com un que té una tija molt primeta i que té com un barret, que sembla com un petit bolet, super típic de, del Mediterrani, són com petites flors, que quan arriba l'hivern perd aquesta part del barret i després a l'estiu li torna a sortir. També trobarem algunes altres algues com la cistoceira, que és una alga que és com una mena d'arbret, que té de color vermell, marronós, i que també ens indica que aquestes aigües tenen molt bona qualitat. I aquestes se troben quan les onades són una miqueta més fortes. També, acompanyant aquestes algues, trobarem una anemona de mar, que no és de les que es menja, però es diu tomàquet de mar. Aquestes, tots recordem que les anemones en general són una miqueta urticants, així que convé no tocar-les tot i que estan fent ganes. Aquesta, el tomàquet de mar, és una anemona que viu adherida a la roca, vale? Amb molta força, amb una part del seu cos que és com una mena de disc, i li surten els tentacles. Quan l'animal li convé, té tots els tentacles fora per menjar, però si la marea baixa o les condicions no són bones, pot encogir-los tot i tancar-se com una bola. Llavors, en aquest moment, és quan sembla un tomàquet de mar.
No sembla un tomàquet de mar, no? Aquesta cala també mos ofereix la possibilitat de nedar entre Posidònia, no?
Sí, jo sé que és la meua...
Debilitat.
És la meua debilitat, no ho puc evitar. Però aquí també ens trobem la Posidònia o l'alga dels vidriers, que bueno, ja us hem parlat en altres programes d'ella, però és que realment fer snorkel amb aquesta planta és molt bo perquè te trobes un munt de coses. Com sempre us recomanem que feu una miqueta d'apnea, que us submergiu una miqueta per buscar el eriçó, les estrelles de mar, unes altres petites anèmones que hi podreu trobar, i tots els munt de peixos.
Donzelletes, no? Alguna altra espècie d'aquestes similars, no? Tipo donzelles i
sí,
tal.
Sí, donzelles, altres labris com el tor verd, que són peixos de color verd, que s'amaguen, té un color semblant a la Posidònia i que tenen així una mica els morros així una mica morrodets, són molt ovalats i aquests bitxos aquests animals és curiós perquè fan nius, val? per a cuidar els seus alevins i a vegades quan de tant en tant s'hi cansen molt es tumben a la sorra o a la Posidònia i sembla que estiguessin morts, estan allà simplement tombadets descansant.
Alguna sorpresa que ens pugui allò, que puguem trobar algo poc habitual?
Doncs no és poc habitual, però sí és poc habitual pels ulls de la gent que no ha vist abans aquests animalets. Ens podem trobar alguns nudibranquis. Què és això d'un nudibranqui? És un mol·lusc, és presidir-lo en general com podria ser qualsevol altra cloixa, però bueno, és un mol·lusc molt, molt diferent, no té closca, els nudibranquis no tenen closca. Tenen uns colors molt bonics, en aquest cas podem trobar-nos colors roses, blancs, malves, i són així com a planaders, com petits, podrien ser petits cucs, però tenen unes banyes, algunes de les quals serveixen per a respirar. Però sobretot el que més crida l'atenció és que són uns animals molt, molt bonics, molt llampants, i que els podem trobar a sobre de les plantes i d'altres algues. Així que, bueno, com veieu, és una cala que és molt fàcil d'arribar, i van molts bucelladors, així que us recomanem que sigueu amb la pràctica de l'snorkel i aneu a visitar-la.
Pues la pròxima excursió, unes ulleres, un tub, les aletes i a fer snorkel a la cala Illa Mateua.
L'Arjau.
I avui el Manol de Ramon se n'ha anat cap al Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Allí ha trobat el Francesc Uribe per parlar de closques marines des del Museu Blau. Sense cap mena de dubte, una conversa més que interessant.
Doncs avui, dintre de l'espai cultural l'Arjau, el Blau Marí, anem a parlar de petxines, de closques. Ho parlarem des del Museu Blau. Allí ens trobem el senyor Francesc Uribe, que és el conservador d'invertebrats no artròpode. Senyor Uribe, què tal? Benvingut.
Molt de gust estar amb vosaltres.
Anem a parlar una miqueta d'aquestes petxines, d'aquestes closques que podem trobar al Museu Blau. Aquest museu que té escampat al llarg de la seva exposició tot un seguit de petxines i closques. Quina diferència podríem trobar entre el que és una petxina i el que és una closca?
El closca seria el terme general que es refereix a aquesta cobertura més dura que protegeix el cos tou dels mol·luscs, siguin de terra o de mar. En canvi, quan només ens referim als de mar, s'acostuma a parlar de petxina. És una diferència lleugera, però que ajuda a orientar-nos.
Uh-huh. Senyor Uribe, l'exposició, més que exposició, és una col·lecció. Per què no estan exposades com a tals, no? Si estan repartides per tota aquesta exposició que podem veure al Museu Blau de Barcelona.
Efectivament, és un canvi respecte a la presentació que hi havia en l'exposició del Museu al Parc de la Ciutadella. En aquest cas, el Museu Blau pren un perfil, un guió, no tant de mostrar tots els organismes sota el seu nom i la classificació, sinó per explicar com, al llarg de la variabilitat de tots els organismes vius, i en aquest cas els animals, hi ha tendències que expliquen la seva evolució. Això porta que, en el curs de l'exposició, es puguin trobar petxines o closques en diversos àmbits, perquè en aquell cas és l'exemple que millor serveix per entendre, per exemple, el desplaçament dels animals, els sistemes de defensa, etc. Tot i així, si em permet, voldria fer un aclariment, una explicació als ciutadans, en el sentit que l'exposició recull un conjunt de mostres, en aquest cas parlem de petxines, però que, a més enllà d'aquestes petxines visibles de l'exposició, el museu també conté col·leccions de recerca, col·leccions de consulta, col·leccions d'estudi, que en aquest cas estan al Parc de la Ciutadella, dels edificis més coneguts. Ho dic perquè, en general, els museus de ciències naturals som, si em permet dir-ho així, injustos, perquè ensenyem molt poc del que tenim, però no perquè no es vulgui, sinó perquè, en primer lloc, són usos diferents, i segon, que el material d'estudi doncs conté de vegades petitíssimes variabilitats que tenen interès al científic, però que l'exposició ja deixarien de tenir interès. I si em permet una última observació en aquest sentit, jo ara no tinc les dades a mà, però diria que potser l'exposició doncs, de cargols, de petxines, de mol·lusc, potser hi haurà un centenar de mostres, sàpiga que a la col·lecció de fons científica hi ha més de 80.000 registres.
És a dir, que ne podem veure 100, però n'hi ha, com aquell que deia, al magatzem, 80.000.
Ah, exacte. Aquesta és la realitat dels museus de ciències naturals en general.
Perquè el Museu Blau forma part del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, que ho tinguéssim clar.
Exactament. Sí, jo crec que és important veure que és com una mena de constel·lació d'edificis que estan interconnectats, cadascú amb la seva especialitat.
Vostès estan al fòrum, diguem-hi.
Les exposicions i el Museu Blau estan al fòrum i els responsables de col·leccions estem a la Ciutadella.
Efectivament. Escolti'm una cosa. D'aquesta col·lecció de closques, quines serien aquelles més destacades? És que vostè creu que tenen més interès a l'hora de visitar el Museu Blau? Per dir, vaig a veure aquella closca perquè m'han dit que és una de les més destacades.
Em sap greu no poder atendre aquesta petició perquè és habitual, però han d'entendre que l'exposició en aquest cas no està feta al servei o pensada al servei de l'objecte, de la closca més destacada, sinó que és justament al revés. És a dir, es trien els objectes que millor ajuden a interpretar el concepte que es vol explicar. No ensenyem menines, no ensenyem peces singulars, sinó que el que creiem que en aquest cas s'ha fet, i ho dic creiem perquè sempre hi posem la bona voluntat i després els resultats el visitant no ho dirà, el que ens guiava era sobretot que es veiessin les tendències amb les quals el món animal, en aquest cas, ha evolucionat. I per això hem buscat les fotografies, les imatges, els objectes que millor ajuden.
Perquè quina part integra dintre de l'evolució la closca? Quina és a la seva utilitat? Com se desenvolupa?
La closca, essencialment, com es poden imaginar, és un mecanisme de protecció, un mecanisme de defensa, una estratègia doncs, que representa, en el cas del mar, un engruiximent important. És un detall que el ciutadà o el visitant podrà veure o recordar o inclús saber per pròpia experiència els cargols terrestres. De la mateixa manera que els marins han desenvolupat una closca, però en canvi el medi en el que viuen no permet les mateixes condicions d'aquesta closca. En el medi marí, un medi, un fluid molt més dens, o la flotabilitat d'aquest medi doncs, permet que hi hagi estructures més contundents, fa que aquesta closca sigui doncs, essencialment de protecció. I ho sabem perquè quan agafem conquilles arrossegades per les tormentes a la platja, en general són conquilles molt, o petxines molt consistents, dures, és a dir, que no es trenquen. Per contra, quan agafem un cargol terrestre, la conquilla és pèssima com a protecció en aquest sentit en comparació. Clar, però No hem d'oblidar que, en el cas dels cargols terrestres, aquesta conquilla, si perd valor com a... com perd relativament valor com a protecció, n'adquireix molt més com a frontera per la dessecació. Mm-hmm. És a dir, a l'interior d'aquella conquilla, l'animal, el cos tou, continua estant en un medi humit, aquós, un medi propici per a la seva supervivència. És a dir, que el cargol terrestre no deixa de ser un experiment important perquè amb una sola peça intenta combinar dues funcions.
Mm-hmm. Per això hi ha moltíssima gent que, degut a les tonalitats i als dibuixos de les closques, s'han dedicat a col·leccionar-les. N'hi ha molta gent, no?, que s'interessa per aquest tipus de col·leccions.
És cert, en el món dels animals, les col·leccions de conquilles, igual que d'alguns insectes, de papallones, són habituals, són inclús grans, enormes. Hi ha hagut col·leccionistes que a més han tingut un paper en el desenvolupament científic del coneixement d'aquest grup, que han aconseguit reunir en quantitats importants, i es continua fent ara. Suposo que les limitacions de la vivenda són i estan en contra, però el col·leccionisme de cargols és corrent, i de fet hi ha un comerç i un intercanvi fins i tot internacional potent, i que pel que jo sé es va mantenint. De fet, si em permet fer ampliacions, vull dir que en el mateix Museu Blau hi ha la seu de l'Associació Catalana de Malacologia, precisament, i és una entitat que reuneix tant els naturalistes com col·leccionistes.
Doncs, senyor Uribe, nosaltres donem les gràcies per haver estat amb nosaltres i destacar això, que més de 80.000 closques i petxines estan en propietat del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Algunes d'elles es poden veure al Museu Blau, al Fòrum. Gràcies per ser nosaltres. Feliç jornada.
Moltes gràcies per atendre'ns.
Interessant la xerrada que ha mantingut el nostre company Manel de Ramon amb el senyor Francesc Uribe, que destacava, i de fet és veritat, que els museus de ciències naturals amaguen molt més del que ensenyen en les seves exposicions. Tanmateix, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona ha fet un esforç notabilíssim per mostrar les col·leccions mitjançant altres recursos i formats a internet, de manera que els ciutadans acabin sent conscients de quin és el patrimoni total del museu. Però interessant aquest art i aquesta ciència que estudia les petxines, les closques, la malacologia en general. I nosaltres ens hem d'acomiadar recordant els inicis d'aquest programa, que hem marxat fins a Palamós. Hem parlat amb Francesc Benaix, és president de la Confraria de Pescadors d'aquesta localitat, parlant de les mesures que s'apliquen per fer la pesca més sostenible. El Rafael Martí i el Joan Argentó ens parlaven de la funció de remendar dins del món de la pesca, i també ens preparaven en l'àmbit de la gastronomia uns congres rostits. A l'acordió del Grumet, la Marina Rosell i el seu tema De què em parles a manera ens han fet més amè al programa. El Jordi Freixas, el director del Saló Nàutic Internacional de Barcelona, ens parlava de tot el que cal saber de cara a la pròxima setmana que tindrem a Barcelona aquest esdeveniment, la 52a edició. A Plàncton hem marxat fins a l'Escala, a la Cala Illa Mateua. Una cala, sens dubte, amb grans atractius naturals, de la mà de l'Aurora Requena. Per tant, moltes gràcies per tota la vostra atenció. Gràcies també a tota la gent que col·labora i fa possible aquest programa. Tornarem la setmana que ve. Adéu-siau, fins una altra.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio, amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.